10 i 6 minuts, ara diguin amb mi, no hi ajuda la sintonia, però esclar, és que quan vinyes, doncs vinyes verdes vora el mar, ara que el vent no remuga, com deien Segarra. Vinyes verdes, no massa vora el mar, en Segarra no dels carrets, eh? En Segarra, per favor, no. Ai, va, que fa tants dies que no veiem la Carola, que almenys, mira, la veiem virtualment. Carola!
Molt bon dia!
Quanto tiempo!
Quant de temps!
Quin desastre!
Això dels grups, eh? I dels torns, clar, ara l'altre dia també ho pensava, eh? Dic, fa un munt que no coincidim
treballant.
Fa molt de temps, sí.
Però bé, de moment anem aguantant com aguanten les vinyes. Saben que aquesta setmana els vàrem començar a parlar d'aquesta iniciativa del Centre d'Interpretació de la Malvasia de plantar vinyes en alguns indrets, especialment, si no significatius, que poden ser simbòlics, del passat vinícola de Sitges i que doncs, el ciment ha anat arraconant. Vàrem parlar d'aquesta plantada de les primeres vinyes a la zona de l'Institut i ahir es va plantar a les 9 del matí, més que plantar, es va procedir ja a preparar el terreny per plantar el que seran 50 ceps de la varietat Malvasia al costat de Can Milà, que Can Milà és aquesta masia de pedra que gairebé és l'únic testimoni, diguem-ne, d'un cert passat que ens quedarà en aquella zona perquè és la porta d'entrada a el barri en expansió de Sitges, que és, òbviament, la Plana, Santa Bàrbara, etcètera, etcètera, i que té aquest hotel tan bonic que la Carola ja ha vist de prop quan ha sortit a córrer i que li ha deixat una impressió potent. Per tant, parlarem de vinyes que són aquelles coses tan petites que ens recorden al passat i que ahir tenien, com d'alguna manera en aquest acte protocolari, el regidor de Turisme, Luis Miguel García, present també per d'alguna forma parlar d'aquest equipament que és Can Milà, que també tindrà una importància decisiva en els propers mesos, quan la pandèmia comenci ja a marxar, no, Carola?
Sí, exacte, és que Can Milà s'ha de convertir, com en ells diuen, el nou centre, el futur centre de visitants, l'oficina de turisme, per allò que ens entenguem ràpid, és a dir, el punt neuràlgic on haurien d'anar o s'enviaran els turistes quan vulguin buscar o conèixer informació sobre Sitges, doncs serà Can Milà, aquesta masia que ara ja està del tot restaurada, els jardins també estan tot arreglats i que des d'ahir s'han començat a treballar els terrenys per plantar aquesta cinquantena de ceps, que no sabem si seran 50, 40. Ahir el pagès estava una mica agobiat perquè tothom li preguntava la quantitat, aquestes coses que fem els periodistes,
Com de quants ceps d'això? Quants ceps? 40, 50? Deixeu-me en pau.
Clar, som una mica impertinents, potser de vegades per aquesta feina nostra de voler saber dades, no? I voler saber xifres. I el pagès, doncs, deia, és que no ho sé, perquè encara hem de... Clar, encara estaven treballant la terra. Potser són 50, 40, tant se val. En qualsevol cas, el que sí que hi haurà seran ceps de Malvasia. I l'objectiu d'aquesta acció, que és d'alguna manera s'acompanya també, o és va en paral·lel amb aquesta plantació d'un parell de ceps a l'escola d'hostaleria, a l'Institut Joan Ramon Benaprés, l'objectiu no és altre que difondre el passat vitivinícola de Sitges, que és aquest gran objectiu que s'ha marcat al CIM, al Centre d'Interpretació de la Malvasia. Per tant, d'alguna manera, el que es fa amb aquesta acció de plantar ceps a Can Milà, que ha de ser aquest punt neuràlgic turístic, és postular la Malvasia com un reclam més pel turista que arribi a Sitges. Que això forma part també d'aquesta estratègia de la regidoria de turisme d'expandir una mica les alternatives o les opcions o els reclams o els interessos turístics més enllà del sol i la platja, que són evidents i coneguts per tothom, doncs que s'escampin a altres àrees, no? En aquest cas, un seria la Malvasia, un altre, per exemple, seria el Parc del Garraf, que en tot el tema mediambiental ara també s'està posant molt el focus, no? En que doncs, també sigui un reclam pels turistes més enllà de la platja i del sol, que ha estat el reclam històric.
Així ho explicava Alba Gràcia des del CIM, l'Alba, que se n'està fent un tipus darrers dies d'explicar sí. la Malvasia, els ceps, el nostre passat vitivinícola, etc. Així ho explicava als mitjans ahir, Alba Gràcia.
La fundació de l'hospital, des de que va obrir el CIM, no, ja tenia clar que un dels objectius d'aquesta nova eina era posar en valor el patrimoni i el passat vitivinicultor, no? Que això ho anem repetint amb moltes de les accions que estem fent des dels tastos de diferents malvasies o des de la nova ruta pels carrers Olor de Most. L'objectiu és el mateix, no? Que és posar en valor aquest passat que no fa tants anys, que és bastant proper i que per certs motius la historiografia doncs, encara no l'ha posat, no? O no ha tret la importància que tenia. Des del CIM no ens cansem a repetir que Sitges creiem que és el que és precisament per aquest passat vitivinicultor, no? Aquesta exportació del vi. Sitges es coneixia abans pels seus vins licorosos que no pas pel turisme o pel cinema, no? pel sol i platja, i per tant creiem que encara tenim molta feina a fer i precisament l'acció aquesta d'aquí de Can Milà és l'acció principal d'un objectiu comú, no? Que és apropar tant el turista, però també apropar el local, a la gent de Sitges, i què millor que fer-ho també amb la gent de Sitges, doncs en els punts pedagògics, les escoles, l'escola d'hostaleria. A l'escola d'hostaleria hem plantat també dos ceps perquè els alumnes del cicle formatiu de sala i cuina faran vi de malvasia, coneixeran què és el procés vegetatiu i per tant faran vi, i a l'escola Miquel Utrillo també plantarem un cep, també amb més que res un rerefons de la llegenda, les diferents parts del cep, perquè tenen un hort a la zona dels petits, tenen un hort molt xulo i doncs els hi pot donar aquesta visió més històrica i més patrimonial. Però aquí a Can Milà, a la nova oficina de turisme de Sitges, és l'acció principal, no? D'aquest petit projecte. Sitges, clar, abans del turisme vivia del vi, i quan arriba el turisme, el procés d'urbanització, no? De tota la zona nord, nord-est, doncs va molt ràpid, amb una generació es planten i es fan molts carrers de nou, no? I sota aquest procés urbanístic hi havia la vinya, o abans d'aquest procés urbanístic hi havia la vinya. Aquí a Can Milà, sense anar més lluny, hi havia les malvasies de les bodegues Robert, que va ser una de les bodegues que va durar més durant el segle XX, no? Juntament amb el celler de l'hospital. Aquest projecte o aquest objectiu no l'hem inventat nosaltres, això ha passat a moltes DOs de Catalunya, no? No tant per un fenomen turístic, que això seria més únic nostre, sinó que ha passat sobretot per un fenomen d'industrialització i d'urbanització, al centre de Catalunya, cap a dalt, cap a l'Ella. I ja hi ha altres projectes que també posen en valor que sota l'asfalt hi havia una vinya plantada i que darrere d'un procés urbanístic hi havia una estructura socioeconòmica que vivien del vi, no? tot el ventall, des del pagès. Avui estem veient com el pagès està preparant la terra, però ja segle XIX, principis del XX, doncs hi havia tot un ventall d'oficis, els boters, els traginers, els celleristes, òbviament els hisendats, no? I per tant és un projecte que ens connecta amb altres zones de Catalunya i que creiem que aquí a Sitges doncs, tenim aquesta doble oportunitat. Arribar al turista, que quan arribi aquí a l'oficina de Can Milà pugui veure aquest passat històric, patrimonial, gastronòmic, però que també té una realitat molt punyent al cim, no? I per altra banda, l'altra pota seria la pedagogia pels locals i què millor que començar pels nostres menuts.
I exactament què és el que es fa aquí? Què és el que es fa aquí? Ara es planten ceps.
Sí.
S'està preparant la terra
ara
per plantar ceps. Quants ceps?
Ara està el tractor preparant la terra, la frisaran també aquesta tarda per deixar-la ben fina i preparada per poder plantar el cep, i aleshores el viverista ja ens està preparant els borrons de malvasia de Sitges empaltats amb el peu americà, no? el peu americà que han escollit els enòlegs. És important entendre això, que d'un any per l'altre tu prepares ja aquesta acció. Val? És a dir, els borrons de malvasia es preparen amb el peu i no es poden plantar de manera aleatòria, sinó que hi ha un procés, i per tant aquesta acció també és doblement important perquè és difícil, no?, que quadrin els timings de la vinya, que és el que domina l'enòleg i el pagès, i els timings, no?, de les obres que estem veient que evolucionen bé, no? I sobretot que estigui tot preparat per l'obertura, però que ho estem aconseguint, eh? En coordinació amb Turisme de Sitges ho estem aconseguint.
Alba Gràcia des del Centre d'Interpretació de la Malvasia i Lluís Miguel García, el regidor de Turisme, que també vigilava amb atenció, com els periodistes, el pagès amb el tractor. I vinga remenant la terra, un tractor molt bonic, per cert, un tractor d'aquells que la canalla petita segur que s'hi quedaria empaltat allà, eh? Vermell, lluent, nou, escolta'm. I el regidor Lluís Miguel García, que assenyalava precisament que la vinya ha de ser Carola, un d'aquests atractius, no? La malvasia i la vinya.
Exacte, i és aquesta, diguem, nova línia d'explotació des de la regidoria de turisme, que és la de fomentar altres àrees o altres reclams turístics més enllà del sol i de la platja. Un seria aquest de la malvasia i fer-ho a través del CIM, del Centre d'Interpretació de la Malvasia.
Escoltem-lo.
Aquí estem avui, com esteu veient, estem preparant els terrenys per a una propera plantació de ceps de vinya de Malvasia, del raïm de Malvasia, i és un dels projectes que tenim juntament a tot l'ajardinament de l'espai d'aquí de Can Milà. Hem tingut una reunió ara fa uns minuts amb els responsables de l'hospital, que s'han explicat quina és la idea, i ara estem preparant tot el terreny aquest per plantar aquests 50-55 ceps que estan preparant ells.
I això forma part del projecte de Can Milà, que és un projecte d'àmbit turístic, no? Entenc?
Sí.
I s'entén que aquest ha de ser un centre neuràlgic pel turisme de Sitges?
Sí, això serà el centre de visitants de Sitges, on rebrem a tots els visitants, tots els turistes de Sitges. Esperem que molt aviat, una vegada que comenci a aixecar-se les restriccions que tenim en aquesta pandèmia, i és un espai fantàstic que estem treballant en la Casa Gran de la Masia, que és tot el centre, on rebrem a tots els visitants, i la casa més petita, que és on està ara tota l'operatiu, totes les oficines de la regidoria de turisme. Alrededor, al voltant d'aquestes dues cases, està tot aquest terreny ajardinat, i en aquest terreny ajardinat tindrem diverses varietats afavorint la biodiversitat tant de Sitges com de la comarca del Garraf. Estem treballant amb biodiversitat i el regidor Xavi Roig està en contacte permanent amb ell, i una de les plantacions que posem aquí al voltant d'aquesta casa és aquesta plantació de la malvasia que esteu veient ara.
Entenc que d'alguna manera per fomentar o potenciar, no, aquests altres aspectes de Sitges més enllà de la platja, no, i del sol, que són els coneguts, els destacats, sinó destacar altres àmbits, no, com és la part enològica, no, i aquesta història amb la malvasia i també tota la part, diguem, natural, no, i mediambiental.
Sí, afortunadament a Sitges no tan sols tenim un turisme de sol i platja, tenim un turisme cultural, un turisme familiar, un turisme esportiu i també un turisme natural, i dintre d'aquest turisme natural estem entre, per una banda tenim el mar i per l'altra banda tenim tot el parc natural del Garraf, i nosaltres el que fem és posar en valor aquesta riquesa natural que tenim, aquest patrimoni natural que tenim, i una de les opcions que tenien era donar a aquest visitant que ve per primera vegada a Sitges, que el primer que trobi sigui aquesta riquesa natural que tenim als nostres voltants.
Parlaves de terminis, deies el més abans possible, jo no sé si hi ha alguna data concreta de quan es podrien instal·lar aquí ja els treballadors, quan això es podrà obrir perquè puguin venir els turistes a visitar-ho.
Ara hem acabat ja pràcticament tot el que és la feina externa, i ara estem treballant per omplir els equipaments interns dels treballadors, treballadores i sobretot de l'espai per rebre els visitants. Nosaltres estem treballant a la data de mitjans, finals de juny, per fer la inauguració i ja obrir les portes per poder rebre tots els visitants i turistes que esperem aquest any.
Bé, doncs a finals de juny, en principi l'obertura de Can Milà. I ara una qüestió ràpidament també que interessarà més d'un, perquè se n'ha parlat abans, després, durant, quina data, quin dia, com ho farem, etcètera, etcètera, i Luis Miguel García es va més o menys aventurar una mica, perquè depèn de la Generalitat, en la data de l'1 de maig com la data per fer aquesta prova al carrer Primer de Maig. Carola.
Aquesta és la proposta que ha fet el regidor a la Generalitat, ho ha fet també coincidint que és el nom del carrer, no? El nom original, el real, primer de maig, i per tant entenia que seria una bona data, i també entenent que les dates inicials del 10 o el 17 d'abril proposades, aquestes dates inicials, ja no arribàvem a temps. Per tant, la proposta seria de l'1 de maig. De totes maneres, com ho escoltaran ara, ell explica, tot queda pendent de la Generalitat, i la Generalitat el que no acaba de veure clar és que es pugui realitzar aquesta prova pilot amb el toc de queda en actiu. No tindria gaire sentit que es fes una prova d'oci nocturn quan a les 10 hem de ser tots a casa. Per tant, probablement, clar, caldrà veure quan s'acaba l'estat d'alarma, per tant, quan acaba aquest toc de queda, i si realment per primers de maig la situació, diguem, ha tornat a la normalitat en quant a horaris, i per tant la data i la prova es pot tirar endavant.
Així ho explicava Luis Miguel García.
Bé, nosaltres vam començar a treballar amb el Gremi d'Hostaleria i amb el sector de l'oci nocturn, el Damià Horts, perquè veien que aquesta prova pilot era una prova molt interessant i molt important per a nosaltres. Vam començar a treballar amb ells, vam fer la nostra feina, que podíem fer nosaltres, juntament amb l'Elisabet Pérez, regidora de Salut, i l'alcaldessa també, des del primer moment es va posar endavant d'aquest projecte, i el que hem fet és traslladar tota aquesta informació a la Generalitat, la informació que han demanat del Departament de Salut, i des de FECALON, que és la patronal de l'oci nocturn, i també amb PIME, que estan treballant tant en el Gremi d'Hostaleria com en el sector de l'oci nocturn, i nosaltres hem posat a disposició d'ells per tirar endavant aquest projecte. Jo crec que és una bona idea, és un bon projecte i és la manera també de posar en valor tota la feina que està fent el sector nocturn, encara que estigui tancat, per poder obrir les portes amb totes les mesures sanitàries necessàries.
Perquè aquesta prova exactament el que ha de demostrar que és que es pot anar a un bar a prendre una copa amb seguretat, diguem?
Sí, això és el que busca. Nosaltres volem donar també aquest plus científic a aquesta prova, com es va fer a la Sala Apolo i també s'ha fet recentment al Palau Sant Jordi, en què es pugui demostrar que en totes les mesures sanitàries es pot gaudir d'aquest oci nocturn, que, com tothom sap, és una de les referències de la nostra vila.
Pel que fa a les dates, es va parlar en el seu primer moment que seria l'abril, ja estem al mes d'abril, no s'ha tornat a parlar de cap més data, no sé si finalment podrà ser l'abril o la cosa s'allargarà més en el temps, a l'espera una mica de què passi ara amb les dades de pandèmia.
Sí, nosaltres les dates que s'havien posat sobre la taula eren el dia 10 o el dia 17 d'abril, anem tard, no podem arribar, no tenim resposta encara de la Generalitat de Catalunya, i jo vaig parlar amb el Gremi d'Hostaleria fa uns dies i vaig dir de plantejar que aquesta prova es fes el dia 1 de maig coincidint a la data del carrer del Pecat, que ara estem recuperant aquest nom, i ara estem pendents també de què passa amb l'aixecament de l'estat d'alarma, que segurament si amb aquest aixecament no n'hi haurà toc de queda i el tenim més fàcil per a poder fer aquest esdeveniment o aquesta prova pilot, però dintre dels horaris que tenim previst.
Per tant, hi hauria la possibilitat que fos aquell primer de maig, però en qualsevol cas queda pendent d'aquest aixecament del toc de queda, eh? És a dir, es farà sempre amb aixecament de toc de queda o es podria fer encara que no s'aixequés el toc de queda?
El tema del toc de queda és un problema que es van comentar a Salut, que n'hi havia, que no veien clar fer aquesta prova en aquest horari. Amb l'aixecament de l'estat d'alarma, que el tot de queda ja queda sense valor, jo crec que tenim més facilitat i tindrem més capacitat per organitzar aquesta prova amb totes les garanties.
L'estat d'alarma s'aixecarà el 9 de maig. El president del govern ha dit que peti qui peti el 9 de maig. Bé és que no hagi de refer la pel·lícula, però en qualsevol cas el 9 de maig, això a la nit, serà ja el... Bueno, a la cabossa, que dirien en castellà. Per tant, Carola, aquest 1 de maig està molt en quarantena.
Difícil.
I més tenint en compte que el 9 de maig s'aixeca l'estat d'alarma i, per tant, el toc de queda quedaria aixecat. Per tant, no vindria de 10 dies.
Sí, difícil. És que és veritat que quan es parla d'una prova d'oci nocturn, que s'hagi de fer a les 7 de la tarda, home, de nocturn no tindria gaire, no? Per tant, és veritat que no sé si tindria gaire sentit fer-ho en un horari que no fos l'horari nocturn, que és l'horari real en què aquests establiments, diguéssim, tenen la seva activitat. Per tant, jo també entenc, i tal com explicava ahir el regidor, aquesta era una proposta inicial, però que entenc que tampoc no hi ha pressa per fer la prova, no vindrà ara de 10 dies de fer aquesta prova. No deixa de ser una prova que el que vol, sobretot, és ajudar un sector molt afectat per aquesta pandèmia, altament afectat per aquesta pandèmia, de la mateixa manera que es va fer aquesta prova a l'Apolo amb el concert de Love of Lesbian.
Per tant, no n'hem parlat més, perquè és que tampoc hi ha massa més que parlar. Quan arribi la data, si és que es marca ja una data definitiva, perquè les primeres notícies d'aquesta prova es van donar a finals de març, principis d'abril, per tant, en aquesta indefinició no val la pena comentar gran cosa fins que no hi hagi data, maneres de fer-ho, horaris, etc.
Sí, ho vam saber coincidint, ara he dit jo, a l'Apolo, amb Love of Lesbian. Love of Lesbian va ser aquest concert al Sant Jordi,
sí, senyora,
de 5.000 persones, i va ser just després d'aquest concert que vam saber d'aquesta proposta de prova de l'oci nocturn.
Exacte, doncs en parlarem en el futur. Carola, gràcies, fins la propera.
A vosaltres.
Gràcies, adéu-siau.